Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Que us parla Sergi Corral. Notícies d'avui dijous, dia 2 de juliol del 2026, que les encapçalem amb que l'Ajuntament reforça la xarxa de wifi pública a la zona comercial del nucli antic, una zona normalment mancada de cobertura, i aquesta ampliació ha tingut un cost de 35.000 euros que s'han finançat amb els fons Next Generation, una informació que també conté aquests altres titulars. Com el que s'ha fet el reconeixement institucional a les tres millors notes de la selectivitat dels alumnes de l'Institut El Padró. Enguany han estat Judit Herrera amb un 12,76, seguida de Santiago José Campaña i de Carla Navarro. El grup d'empresaris del BNI Gir Marina celebra el seu primer aniversari a l'Escala, una reunió d'una quarantena d'empresaris que s'han reunit aquest dijous per compartir experiències, ampliar la xarxa de clients i potenciar els seus negocis. També és notícia que ha començat el cicle de sardanes d'estiu, els dimecres sardanistes. Un començament prou atramuntanat i amb un canvi d'escenari. De la Riba s'ha passat a la plaça Víctor Català, on la Copla Els Montgrins han encetat aquest cicle. Entre juliol i agost es programaran 9 ballades, 8 d'elles a la Riba i la del 12 d'agost a la plaça de l'Univers dels Riells. I el sorteig de la Bonoloto deixa més de 40.000 euros a l'Escala, una butlleta guanyadora de segona categoria que ha estat validada a l'administració de l'anxova milionària. I pel que fa al context meteorològic, tramuntana forta, que ha bufat tot el dia d'avui, superant els 70-80 km per hora. També bufarà demà, però demà anirà mancant sobretot la segona meitat del dia. Cel net, bona visibilitat, poca humitat i calor d'estiu. Ara us deixem amb la segona hora del programa de la Ronda Mar i a les 6 amb l'informatiu local. Que passeu molt bona tarda. A reveure.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova. Després ens submergirem a coves submarines i acabarem el programa d'avui descobrint un nou mite i una nova llegenda del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. L'estiu, com sabeu, és època de festivals a Catalunya. N'hi trobem de tot tipus, grans i petits, però també mitjans. Si hi ha un municipi que destaca per la seva quantitat de festivals en proporció al nombre d'habitants, és, sens dubte, Vilanova i la Geltrú. Avui parlarem d'un d'aquests festivals, en concret d'un dels més particulars. Carla.
Bé, avui ens volem fixar en el FIMPT, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, que se celebra anualment a Vilanova i que torna la setmana que ve, els dies 9, 10, 11 i 12 de juliol, amb la plaça del Port com a emplaçament principal. En aquesta 45a edició recupera totes les actuacions que l'any passat es van haver de suspendre pel mal temps. Entre les apostes internacionals d'enguany destaquen la fadista Sara Correia, els xilens La Quinta de los Núñez o el combinat de Tanzània The Zawose Queens. Tot plegat sumat, òbviament, a les apostes pel talent de ciutat i també de país. Però bé, per parlar-ne, ens acompanyen avui els seus dos directors artístics, la Patti Serrano i en Miquel Alcaraz. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, d'entrada, com definiríeu el FinPT d'aquest 2026?
Doncs, mira, començo jo. La programació d'aquest 2026 segueix les línies artístiques de cada any, no? Que no ens cansem de repetir, de propostes consolidades, nacionals, internacionals, aquestes propostes més experimentals, no? On te barregen la música tradicional i popular, però la barregen doncs, amb sons més contemporanis, i també el suport a la creació local, no? Que per nosaltres és molt important, i totes aquestes accions de comunitat, no? Que ens ajuden doncs, a arrelar el festival a la ciutat, com és doncs, el treball amb el Firasac, amb l'Escola de Música, però aquest any, així com a nivell de línia artística, doncs, podríem dir doncs, que el FinPT posa l'accent a la veu. No? Si mirem la programació, veurem que hi ha moltes propostes on la veu té un gran protagonisme dins del projecte, i doncs podrem escoltar el paper que té la veu en diferents estils, en diferents gèneres, no? Des del fado, cants de treball, el cor, no? El coral, les polifonies. Vull dir que veurem tot un seguit de propostes on la veu hi té un paper molt important i amb diferents estils, no? I crec que això és una característica d'aquest 45è FinPT.
És una tendència general la de posar aquest accent en la veu dels festivals del país, o és una aposta particular de FinPT?
Bueno, jo crec que les propostes arriben, no? Les veus, i potser ha coincidit que aquest any doncs, havíem vist doncs, diverses propostes així i que hi hem apostat, i al final doncs, quan ho veus tot, no? Doncs veus, ostres, doncs hi ha molta veu aquí, no? I ho agafes, no?, també com a bueno, doncs això, no?, que deies, un posar l'accent en alguna cosa, no?
I quines propostes en aquesta línia hi ha programades?
Bueno, clar, és a dir, malgrat la veu sigui protagonista, segueix sent un equilibri, però com deia la Patti, cada un dels dies podem trobar una proposta on la veu té una potència molt important. El dijous ja de per si, cada any, donem molta importància a aquesta veu, perquè l'espai així està concebut, és a dir, els concerts que fem a la plaça de l'Assumpció són uns concerts amb propostes molt, molt delicades, no? Sí. I on convidem a la gent a escoltar molt d'atenció els concerts. En aquest sentit, la proposta de Mapes i Terrae, les veus hi són molt protagonistes. Divendres destacaria la proposta de Tarta Rarena com una proposta on les veus juguen de forma increïble al de l'escenari, una proposta que neix i va ser concebut en un inici per escoltar amb teatres, auditoris, és a dir, no? amb un ambient molt més intimista, però que ara surt al carrer, i amb el qual la veu és totalment vital, a més hi juguen de forma increïble. El dissabte, clar, tenim a la fadista, la Sara Correia, un dels referents d'aquest gènere, dels joves talents, d'aquest gènere que està sorgint a Portugal. Per tant, el fado, evidentment, la veu és totalment al centre. I el diumenge tenim una proposta també on la veu és clau, que és la Magali Sarai i el cor Brunker, amb la proposta de Descasada, amb un cor amb una vintena de persones dalt de l'escenari. Per tant, home, més protagonista la veu és difícil, diguéssim.
I tant, i tant. I parlaves, de fet, de Sara Correia, que és justament un dels concerts que s'ha pogut recuperar de l'any passat, que a sobre dona la casualitat, si no m'equivoco, de que arriba amb nou disc, no?
Correcte. L'any passat és ben sabut per tothom que va haver un temporal increïble que ens va deixar, en el cas del FinPT, amb les ganes de gaudir d'aquell dissabte que estava preparat amb moltes expectatives. Hem aconseguit recuperar la totalitat del cartell, el qual no és fàcil, i estem molt contents que així sigui. Des d'aquí, de fet, un agraïment als manejaments que s'hi van posar de cara des d'un bon principi.
A més, Miquel, perdona, vull dir que era una cosa que vam tenir molt clara, no?, el mateix dia del temporal, que vam dir, ostres, això ho hem d'intentar, no? Hem d'intentar que el dia d'avui, l'any que ve, hi sigui, no? I començarem a treballar amb els manejaments des de demà mateix, no?, per poder fer que això sigui possible.
Totalment, en aquell moment era un desig i estem contents que s'hagi convertit en una realitat. I a més, això ens ha permès que els grups arribin amb noves sorpreses, diguéssim, sota el braç. Tu deies, efectivament, que Sara Correia ve amb un nou disc, per tant, increïble la sorpresa. Tenim el cas de Bosa, que de fet venien i venen com a guanyadores del concurs Sons 2024, però clar, la trajectòria d'aquest grup en aquest any ha sigut increïble, per tant venen ja com un grup consolidadíssim. De fet, Sabor de Gràcia, que estava celebrant la gira dels 30 anys l'any passat, aquest any fan els 31, però el fet de que vinguin de nou aquest any ens ha permès treballar amb ells i pactar amb ells, i tenim també la sort d'anunciar que seran el grup que versionaran aquest any la cançó de Passeig del Carme, que com sabeu és l'himne del festival. I bé, la resta de propostes doncs venen amb la mateixa energia, les Balcan, la Clàudia Rivera, etc., pel dissabte, i esperem que tot aquest any vagi bé en aquest sentit.
Bé, esperem que sí, no? Però bé, molta feina llavors i un trajecte intens per poder portar tot aquest programa.
És intens, sí, bueno, però il·lusionant, eh?
Sí, abans ho comentàvem, no?, fora de micros, diguéssim, que sí que és un treball que fem al llarg de tot l'any, que no, doncs primer és com la part bonica, no?, perquè doncs veus propostes, descobreixes propostes, analitzes, les valorem conjuntament, ostres, aquests estaria xulo, i on tu on els veus, jo els veig en aquest escenari, jo els veig allà en aquesta hora, perquè el públic aquí el que busca és això. Vull dir que no és fàcil tampoc fer una programació, no? Però bueno, tenim molt en compte doncs els fluxos de públic, a qui ens dirigim, la pròpia proposta, i intentem doncs encaixar-la en el millor espai, diguéssim, i en el millor horari, no? Llavors aquesta és com la part bonica, no?, i més divertida, diguéssim, però és veritat que quan ja tens això ho has de, que està sobre un paper, s'ha de plasmar, no?, doncs en una plaça, amb uns equips, amb una producció que hi ha darrere, doncs que bueno, és complexa, no?, però que ens agrada molt que la fem, no?, i és el que dèiem nosaltres dins la Regidoria Cultura, perquè com que aquest és un festival, no?, que està liderat i organitzat per l'Ajuntament, i des de la Regidoria Cultura tenim altres papers dins la regidoria, portem altres programes, però bueno, aquest és, com dèiem, com un carmelet, no?, que és molt gratificant, que ens encanta i que bueno, el gaudim molt, no?, tot i la feina, però que ens agrada moltíssim.
I tornant al festival, diguem-ne, és a dir, a l'hora de recopilar les propostes, com comenta la Pati, també li donem un sentit, és a dir, quan programem no només valorem la proposta en si, sinó aquell encaix que pugui tenir dins el festival, i això inclou tant l'espai on pensem que pot funcionar aquell concert, però també a l'horari, és a dir, és molt diferent un concert que pot funcionar a primera hora com que pugui funcionar a última, etc.
Sí, és clar, al final acaba sent com resoldre un trencaclosques, no? Però m'agrada com us heu referit, com que és un regal pràcticament per vosaltres, però al final també és un luxe que la ciutat aposti per un festival com aquest i que ho hagi fet durant aquestes 45 edicions, quan a més és un festival d'un format que bueno, que no és gaire habitual.
Sí, és un festival que és, no, té molt la seva característica, no? Que ha tingut alts i baixos, però crec que lo important i el que ha fet doncs que aquests 45 anys és que no ha perdut la seva identitat, no? Que la seva identitat és un festival doncs de música popular tradicional. I si tu mantens aquesta identitat, és molt important, no? Doncs per continuar aquesta trajectòria. I crec que doncs, bueno, el que dèiem, té alts i baixos, però la ciutat se l'estima, no? Està arrelat a la ciutat i bueno, ara nosaltres tenim com aquella sensació que ja fa un parell d'anys que ho diem, que estem en un bon moment, no? Que és que el FIMPT a la ciutat, doncs, la ciutat i de fora, perquè vull dir que ve molta gent de fora també, no? Doncs, bueno, està en un bon moment, no?
Sí, la gent creiem que i torna a comptar amb el FIMPT, diguem-ne. I sempre ho diem, però no per això no ho hem de repetir, que això és la feina de molta gent durant molts anys. Nosaltres hem agafat, tenim la sort, com estem dient, d'agafar aquest relleu, però és la feina que ha fet moltíssima gent durant molts anys. I poder seguir amb aquesta feina de servei públic, al final, que és la que fa el festival, perquè ofereix propostes, totes gratuïtes, a dia d'avui, molt diverses, que moltes d'elles difícilment es trobarien en altres circuits, per tant, és totalment necessari.
Sí, i tant, perquè al final és un festival de descoberta, no?
Sí, molta gent, això, no?, mira el cartell, no?, i et diu, ostres, he vist el cartell del FIMPT, és xulo, eh?, però el cartell, la programació, diu, No, el cartell és xulo. La programació, bueno, no conec ningú, però també, saps? Vindré. Vull dir que
clar,
és això també, no?, el que busca.
Aquesta confiança amb la proposta és molt important, no? El fet de dir, bueno, vaig al FinPT a veure què m'hi trobo. Sé que em pot agradar més o menys, però que la qualitat hi serà i em ve de gust anar, el que dius tu, anar a descobrir a veure què m'ensenyen aquest any.
I tant. Bé, i a mi m'agradaria també preguntar-vos per aquesta I d'internacional del cartell, en què es traduirà enguany?
Doncs mira, la posta internacional d'aquest any la trobem el divendres amb la Quinta de los Núñez, que és una formació que ve de Valparaíso, de Xile, que, bueno, que ens mostrarà, doncs, és aquesta tradició, no?, de la música porteña. Després el dissabte, no, el mateix divendres, perdó, per tancar l'escenari gran, des de Wose Queen, que venen de Tanzània, una proposta també, doncs, on la veu també hi té un paper molt important, i aquesta, doncs, menys coneguda, no?, seria aquesta proposta. I després el dissabte, doncs, amb la Sara Correia, com ja hem dit i ja n'ha parlat el Miquel i ja n'hem parlat abans, no cal allargar-nos més, i també a dir, doncs, aquesta proposta de Pascolo Abusivo, que és la proposta del Firasac, però que també cal remarcar que enguany, doncs, és una proposta internacional, no? És una proposta que ve d'Itàlia i on podrem sentir, doncs, diferents gèneres, no?, i diferents músiques d'Itàlia.
Déu-n'hi-do. I pel que fa al talent local i la proposta més d'aquí, més de país?
Home, com a talent de país portem una de les veus actuals del país, que abans n'hem parlat ja, però és la Magali Seré, i ve el diumenge. També ho hem anomenat amb el seu projecte d'Escasada, és un projecte molt, molt interessant, en el qual ha anat recopilant de cançoners de diverses parts del món. De fet, es canta en 12 idiomes durant el concert. Cançons, totes elles escrites per dones, on expliquen el trauma aquesta separació de la seva vida anterior que implica el matrimoni, vale? És a dir, de fet, explica el matrimoni des d'un punt de vista traumàtic, per entendre'ns. No és un pas feliç, en aquest cas, com ho explica ella, perquè la recopilació de cançons així ho ha fet, i ella els hi dona veu, i hòstia, és molt potent realment tot el relat que hi ha darrere d'aquest projecte. I a més ho vesteix amb el cor Bruckner, que, com dèiem, són una vintena de persones dalt de l'escenari, un cor que dirigeix, de fet, la seva germana. I és el concert del diumenge, central del diumenge, que per tancar el festival d'una manera increïble. I també destacaríem un dels grups que recuperem de l'any anterior, que són les Balkan, que a més la relació amb el festival és molt especial, perquè van venir el 2016, quan eren una brass band de carrer, i des de llavors fins ara són un grup super consolidat, que fan gires internacionals, i estem super contents de tornar-les a tenir a l'escenari, més en presència vilanovina. Així que fantàstic.
Nosaltres ho deixem aquí, recordant-vos que els dies 9, 10, 11 i 12 de juliol podreu gaudir de tots aquests concerts i molts d'altres, ja a l'escenari principal de la plaça del Port de Vilanova o a qualsevol dels espais satèl·lit repartits per tot Vilanova, que acolliran la completíssima programació del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional d'enguany. Pati, Miquel, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Volem parlar, canviant de tema i deixant els festivals de banda, d'un projecte molt interessant, el de documentar totes les coves submarines del Montgrí, des de l'Escala fins a l'Estartit. Sergi.
Així és, Marina, una iniciativa que ens ha de permetre conèixer millor el Montgrí i també fer-hi un submarinisme més segur. Avui per parlar tenim aquí un instructor de busseig, en Ramon Siliceo, del Centre de Busseig Xaloc Diving Center de l'Estartit. I aquest centre és un dels impulsors, o ha de ser una de les eines d'això que parlarem avui, de la catalogació d'aquestes coves. Ramon, benvingut a la Ronda Mar.
Bon dia, Sergi, gràcies.
Aviam, Ramon, això de que el Montgrí sigui tan foradat, podríem dir que us està portant molta feina, no?
Ens està portant molta feina i moltes alegries, també diríem. Sí, sí. el ser un tipus de costa on la roca és calcària, doncs el que fa és que tinguem aquest tipus de roca tan porosa que acaba creant aquestes cavitats.
Avui parlem del projecte, d'aquest nou estudi que permetrà inventariar o fer un inventari més complet de les coves submarines del massís del Montgrí, del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. A què respon aquesta iniciativa, o des de la vostra part, per què creieu que és necessari aquest inventariat?
Bé, nosaltres pel nostre compte ja portàvem uns anys explorant aquestes coves. A part, tenim una llarga trajectòria d'altres gent local que estava endinsant-se en aquestes coves, i ja feia un parell d'anys que intentàvem arrencar aquest projecte de la mà del Parc Natural, i bueno, al final ha sigut possible aquest any. Ens han aprovat el projecte i som un equip de 4 persones que estem començant a fer això, aquesta catalogació.
Això suposo que serà un treball d'anar tram per tram, zona per zona, i a part d'inventariar, de posar-los-hi número, suposo que us hi fixeu en moltes més coses, no? Característiques, dificultat...
Sí, tot el que seria aquesta zona calcària de la zona del Parc Natural, del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, seria des de la punta de Trencabraços fins ben bé al Molinet, a l'Estartit, a la zona de la costa del Montgrí, i després també tenim la zona de les Illes Medes. El que estem fent ara ha sigut començar per la zona nord, més la zona de l'Escala, i estem anant baixant cap a la zona de l'Estartit. Un cop acabem amb la costa del Montgrí, ens dedicarem ja a les Illes Medes, que com bé sap tothom, hi ha moltes cavitats també, molt conegudes. I sí, tenim una fitxa amb tota informació a afegir per cada cavitat que anem fent, i a part de fer una topografia i un mapa de cada cavitat, també prenem aquestes dades de si estem trobant espelotemes, el nivell de dificultat de cada cavitat, el nivell de vida marina que estem trobant també, de coralígens, esponges, crustacis, peixos, en diferent tipus de fauna, i això és el que anem afegint a cada fitxa de cada cavitat.
Quan vam veure la notícia, vam veure dues xifres, les que hi ha i les que preteneu, o de les que se suposa que hi ha més, no? Sortia com més o menys el doble, no? Era un... que n'hi havien inventariades un això, però n'hi havien 30 o 34 més.
Sí, inventariades que hem pogut anar trobant informació de veus locals, de centres de busseig i així, van partir d'unes 70. Mm. El que passa que a mesura que va avançant el projecte, i a mesura que nosaltres pel nostre compte també estem fent aquestes exploracions, anem trobant moltes més. Jo diria que estem a la vora d'unes 100 i algo cavitats. Mm-hmm. Bussejables.
Clar, per introduir o per posar en context una mica els oients, estaríem parlant d'una part del busseig, el busseig normal, entre cometes,
recreatiu,
en espai obert, i aquest busseig de, no sé si és correcte dir-li espeleologia submarina,
sí.
O és totalment diferent, no? Quines diferències hi ha entre aquest tipus de busseig, tant a nivell tècnic, suposo, com a nivell de dificultat, de riscos?
Bàsicament, la diferència principal seria que en el busseig creatiu, que és el busseig que coneixem tots, el públic general, sempre tenim un accés directe a superfície. Ja sigui amb més o menys distància a la superfície, per profunditat, sempre hi ha aquest accés directe. En canvi, la gran diferència amb el busseig en coves és que no tenim un accés directe a la superfície. Hem de navegar marxa enrere, diguéssim, o cap enrere, tot el que hem navegat dintre d'aquesta cova per poder accedir a la superfície. Per tant, les tècniques i la configuració que utilitzem, diguéssim que canvia bastant. Són bastant diferents del busseig recreatiu.
I és molt demandat, o sigui, en el vostre centre teniu moltes rutes, moltes visites, moltes sortides, aquest tipus de busseig de coves?
Les coves com a tal de la costa del Montgrí fins a dia d'avui no eren tan conegudes. El que es coneixia és més les cavernes accessibles al públic general. Per tant, no tenim molta demanda de moment, però sí que és cert que a través d'aquest projecte i a través de les nostres xarxes socials cada cop hi ha més gent que ens contacta per aquest tipus d'immersió.
Abans, off the record, no? Mentre preparàvem aquesta xerrada, aquesta conversa, em comentaves que és important que aquest tipus de submarinisme sempre vagi de les mans d'un instructor, no?
Idealment, aquest tipus de busseig requereix el coneixement local, per tant, has d'anar amb una persona que es conegui aquestes coves, que et pugui fer una bona explicació, que et pugui ensenyar un mapa del lloc i puguis fer una planificació. Aquest tipus de busseig sempre requereix una planificació, és algo clau per poder-lo dur a terme amb seguretat, per tant, sí, idealment anirem sempre amb un instructor i una persona que tingui bon coneixement de la nostra zona.
Tu suposo que n'has visitat algunes o n'has visitat moltes de les coves aquestes que fareu a l'inventari. Quina, no en direm el secret d'on està, no? Però quina t'ha sorprès més o quin és el lloc que suposo que l'entrar o el descobrir, jo què sé, si hi ha càmeres d'aire interior, vull dir, alguna deu ser espectacular.
Bé, l'any passat vam trobar la cova dels meus somnis, que podria dir. És una cova que no es coneixia, la vam descobrir tot just l'any passat, el qual és bastant curiós, no?, amb tota la història que té de busseig a la nostra costa. I vam trobar una cova on hem pogut avançar més d'un quilòmetre endins del massís del Montgrí, el qual és bastant significatiu per les magnituds de costa que tenim, que al final només tenim entre 7 i 9 quilòmetres de costa. Trobar un quilòmetre de cova és algo bastant important, i a part, a la vegada, més enllà de la distància que vam poder aconseguir, hem trobat diguéssim que l'aqüífer d'aigua dolça que tenim en el Montgrí, per tant hem pogut accedir en aquesta aigua dolça, i és algo que no s'havia pogut fer abans. I també hem trobat sales molt decorades, com diguem en el busseig en coves, que són sales on hi ha molts espelotemes, on tenim estalactites, estalagmites, inclús columnes, i això és algo doncs bastant interessant per lo que seria la nostra zona. No tenim imatges d'altres coves d'altres punts del món, però ningú sabia que ens podríem arribar a trobar amb aquestes coses aquí a la costa del Montgrí.
Sou prudents que hi hagi un risc amb aquest catàleg, o sigui, es popularitzi més del compte?
En quin sentit?
En quin sentit de que hi ha el catàleg, o sigui, hi ha les eines que porteu ara, o sigui, que augmenti la freqüentació en aquests espais, en aquestes coves, més per lliure que no pas per des d'un centre de busseig com vosaltres?
Bé, de moment totes les dades que anem aconseguint són confidencials i es queden dintre del projecte, per tant això de moment no serà públic.
No es publicarà.
De moment no es publicarà. Un cop tinguem totes aquestes coves catalogades i podem catalogar-les per diferents nivells de dificultat, doncs poder sí que serà accessible ja pel públic general, i aquí es decidirà en mans del Parc Natural de veure com es regula l'accés en aquestes cavitats, a veure si serà semblant a les medes, per exemple, que s'haurà de pagar una taxa i hauràs d'ensenyar una titulació abans d'anar-hi, serà obligatori poder anar amb un guia experimentat i un centre de busseig de la nostra zona. Això queda en mans del Parc Natural.
Una pregunta potser una mica més tècnica. A l'hora de fer aquestes catalogacions, quants hi participeu? De quants membres és l'equip que hi participeu? I si teniu algunes limitacions, no sé, de temps d'immersió, estona, que siguin diferents a les que són del busseig recreatiu?
Bé, ara mateix no tenim cap limitació de temps. Som quatre persones que estem treballant i ens hem subdividit en dos equips, en dos equips de dues persones. Per sort, tenim la logística de Parc Natural, que ens podem embarcació, i això ens fa que puguem fer immersions, podem estar el temps que faci falta sota l'aigua i no tenim aquesta pressió de temps d'haver de sortir en una hora. Hi ha immersions que se'n van entre una i tres hores. Val? Són immersions de treball, diguéssim, són immersions més llargues. I
Suposo que no deu, des del desconeixement, de l'astronauta que fa l'entrevista a un espeleòleg submarí, suposo que no agafeu tanta fondària, no?, com en una immersió, per exemple, en un barc enfonsat o en una immersió més profunda.
Hi ha de tot, i la costa del Montgrí no deixa de sorprendre. I sí que és cert que hi ha cavitats que no tenen tanta profunditat, que vindrien a ser la majoria, que estem al rang entre 10 i 25 metres de profunditat, però n'hi ha algun altre que sí que ens ha sorprès, perquè estem en els rangs dels 40 metres de profunditat. Inclús a les Illes Medes s'ha trobat alguna cavitat a més de 50 metres de profunditat, el qual complica encara molt més la logística de la immersió.
I a nivell de trobar-vos alguna cosa estranya o algo que us hagi sorprès, en aquest cas, de vida, de fauna o de lo que sigui dintre d'aquestes coves, perquè suposo que De moment entrem amb les precaucions que vosaltres esteu acostumats, però a mi, per exemple, em faria una mica de basarda entrar-hi i aviam el que surt d'allà dintre.
El que ens ha sorprès més és trobar llamàntols i congres a poder 200 metres de distància en dins d'aquesta cavitat. Clar, això ens diu que segurament s'han de poder alimentar, segurament viuen allà dintre, per tant, pot ser que en un futur, si seguim aquest estudi, podem trobar algun tipus de fauna cavernícola, inclús endèmica d'aquestes cavitats.
De color blanc no ho són, no? Perquè no els hi toca la llum?
Són totalment sense pigment.
Sense pigment, sí. Hòstia, molt curiós. I aprofito ja que tinc aquí, Ramon, temporada alta ara pels centres d'immersió a l'Estartit, tenint les medes al davant, com afronteu a l'estiu?
Bé, l'afrontem com sempre, tenim molta trajectòria en aquest món, per tant ja sabem més o menys com manegar-nos-ho, i res, ens ho afrontem amb ganes.
També sortia un estudi aquest any, no sé si fa aproximadament un mes i mig, que deia sobretot la diferència a l'hora de tenir cura del fons i del medi entre el brosseig que van amb instructor i el que van sense instructor. Això també és molt important, no? A l'hora, per exemple, de, amb les mans, amb les aletes, suposo, de mirar de no malmenar el que hi ha en el fons.
Sí, la feina que té un guia és molt important en l'impacte que pot crear el bussejador o l'impacte que no pot crear a l'entorn. Si un guia és capaç de transmetre aquest valor que té el fons marí en el qual estem bussejant, i aquest client és capaç d'entendre-ho, el que farà és que intenti prevenir aquest impacte contra l'entorn a través d'un bon aleteig i una bona flotabilitat, sobretot. Sí.
Doncs, Ramon, estarem atents, aviam, en aquest projecte, de catalogació de coves. El com va, si us trobeu alguna cosa rara més, aviseu, que també en farem notícia.
Vinga, avisarem. Gràcies.
I moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar.
Gràcies a vosaltres.
I ens acabem d'acomiadar d'en Ramon Siliceo, l'instructor del centre de busseig de Xaloc Diving Center, i donem la benvinguda a un altre Ramon, en aquest cas en Ramon Alturo, director del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Ramon, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Aviam, avui estem parlant d'aquest projecte de catalogació de les coves submarines del Parc Natural del Montgrí. Pel parc, des del punt de vista vostre, quina importància té aquest repte i què ens aportarà?
En primer lloc, les coves submergides són un hàbitat d'interès comunitari prioritari i, per tant, tenim una responsabilitat com a parc en la seva conservació. A més, probablement, pel que estem veient, tenim el millor conjunt de coves submergides que hi ha aquí a la costa catalana, i per tant tenim una doble responsabilitat en quant a millorar el coneixement. Ja sabíem que n'hi havia bastantes, sabíem que n'hi havia, teníem catalogades 34, però n'estan sortint moltes més, i arrel de parlar a gent com Ramon, que és amb el que hi ha volat d'una dona, gent d'una empresa que es diu Freàtic, que tenen això, amb els mateixos Mossos d'Esquadra, els CEAS també han fet moltes prospeccions, doncs hem anat veient que hi ha moltes més coses de les que estaven citades, i farem un pas endavant al coneixement d'aquests hàbitats. A més, hi ha un tema de gestió públic que també és molt important, que per això és clau la participació de Mossos d'Esquadra, que és de cara a la seguretat dels usuaris. Desgraciadament hi ha hagut accidents en el passat en coves amb resultat de mort, i per tant conèixer bé les coves i tenir una bona informació d'elles ens pot ajudar a gestionar-ho millor.
Això anava, no? També que no només aquest inventari és el punt d'inventariar o de tenir localitzades, sinó que la informació que hi anirà és del tot detallada, amb especial èmfasi això també, al nivell de dificultat.
Sí, efectivament, ens interessa molt identificar, veure què és accessible per la gent, què no, per raons de conservació o per raons de seguretat.
Quantes persones, o sigui, com anirà una mica el paper del, del Parc Natural en aquest estudi? En Ramon ens comentava que, per exemple, vosaltres hi disposeu els mitjans, no?, d'embarcacions i de personal.
Sí, nosaltres posem una embarcació per anar fent les respectives sortides, posem el patró, i a més també estem formant, precisament en Ramon Liceu està fent la, els està fent la formació a dues persones del parc per poder fer entrades i si cal instal·lar una senyalització o fer alguna cosa que puguem fer directament des del parc. Hi ha poca gent que tingui l'expertesa per poder entrar a coves i, per tant, considerem que és molt interessant disposar de personal que pugui fer això.
Això després, per part del parc, es traduirà en alguna guia, en algun document públic?
Bueno, els estudis del parc sempre són públics i ara precisament arrenquem el que és la redacció del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del parc, que és, diguem que és la guia que t'ha de dir què pots fer i què no pots fer i a on. I per tant això serà bàsic, acabarem de definir amb el grau de detall que la informació ens faci fer, què podem fer amb les diferents coves. I probablement acabarà havent zones que la gent podrà anar fent una immersió normal perquè les condicions són adequades perquè es pugui fer amb una titulació d'acord amb la normativa que hi ha, i altres que per motius de conservació, per motius de seguretat, acabem regulant l'ús i que es pugui anar amb un permís específic o que, bueno, o inclús que no s'hi pogués anar pel motiu que fos.
I acabo amb aquesta, Ramon, un altre incentiu, ja li hem preguntat també a en Ramon Siliceus, el fet de descobrir coses que fins ara segurament eren desconegudes, no? Ell li ha preguntat què us ha portat a descobrir això o què n'espereu si, jo què sé, és alguna cosa extraordinària de que no s'hagi descobert fins ara.
No, sempre, clar, millorar el coneixement és molt interessant. La gent que ho està fent ara han descobert que hi ha un... la cova del Francesc està connectada amb una altra, és molt més llarga, això és una informació molt interessant. A més, ens dona peu a entrar a llocs que hi ha espeleotemes que ens permeten estudiar molt millor la geologia del Montgrí, saber en quines èpoques va estar al nivell del mar cobrint aquestes coves, en quines èpoques no. Ens pot donar peu a conèixer molt millor la història, la biologia, i tenim molta millor informació d'aquests àmbits.
Doncs, Ramon, moltíssimes gràcies per passar per aquí per la Randa Mar i per la iniciativa, evidentment, d'aquest projecte per conèixer millor el massís del Montgrí.
Moltes gràcies.
A rebre.
I malauradament posem punt i final a una de les seccions que ens han acompanyat tota aquesta temporada de Rand de Mar i la meitat de l'anterior, la secció de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Farem un recorregut per la costa catalana a través dels seus elements més significatius, els fars, Oriol.
Doncs així és, Marina. Avui encetem aquestes mites i llegendes de la costa catalana i ho farem com a mode de resum, com a mode de tancament d'aquesta secció en aquesta temporada. Joan de Déu Prats, que és la persona que ens fa sempre aquesta secció, el saludem. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Joan de Déu, avui, ho dèiem, farem com una secció final, per tancar una mica tot plegat, i parlarem de fars, de diferents fars que hi han escampat per la costa catalana, des del que està més amunt, el Cap de Creus, fins a baix de tota l'illa de Buda, al Delta.
Els fars són un punt, a part de molt pràctic per la navegació, tenen aquest punt romàntic o inquietant amb les pel·lícules, isolat, i evidentment a la costa catalana moltes vegades surten doncs, els fars aquests atlàntics, no?, que són molt alts i estan a milles amagades amb unes tempestes molt grans. Nosaltres tenim fars perquè són imprescindibles, però a més hi ha les històries dels nostres fars.
Doncs vinga, comencem, però, del Cap de Creus, el far de la fi del món.
Una mica anomenat així, simplement perquè és que el Cap de Creus antigament era la fi del món. Pels grecs, tota la banda del litoral peninsular del Mediterrani era la fi del món, perquè més enllà hi havia el mar Tenebrae i era un lloc desconegut. Però és que, a més, el Cap de Creus és el final dels Pirineus. Aleshores, és els Pirineus tectònicament entren al mar amb una força, unes muntanyes molt altes, i allà hi ha una força telúrica i també és dels llocs que té més mala mar, diguéssim, de la part occidental del Mediterrani. Abans allò també eren selves, que ens queden noms en Port de la Selva, no? Sí. O Selva de Mar. Mm-hmm. Unes selves que s'abocaven al mar d'una forma molt abrupta i aleshores doncs, hi havia un antic far, no?, per protegir els navegants, que a més un far que està davant d'una illa que es diu la illa de la Massa d'Or, o també Serrata, perquè té la silueta com d'una rata. Mm-hmm. I la Massa d'Or és perquè és la primera illa, la primera terra de tota la península ibèrica que li toca la llum del sol. Per tant, el far del Cap de Creus de la fi del món no només seria el far de Cap de Creus, seria el far oriental de tots els Pirineus. Seria com una llum al final dels Pirineus que donava resplendor als navegants, però alhora la natura amb el sol, doncs des d'aquell punt feia que per primera vegada hi hagués la llum del dia a la península ibèrica amb aquesta illa que està tot just davant del far. Una illa que té llegendes, perquè a part que té molt mala mar i diuen que allà hi ha pops i monstres que, aquàtics que poden vigilar aquelles platges, perquè sembla ser, diu la llegenda, que podria haver or allà, doncs diuen que si una persona la creua, en un dia és petita, però la creua pot aconseguir la immortalitat. I el preu que ha de pagar és que si és home, doncs serà dona. Aquesta és una llegenda que hi ha allà ben curiosa. El preu de la immortalitat és canviar la sexualitat. Però també t'he de comentar que és un lloc tan abrupte, si anem amb aquella costa, és tan abrupte que sembla que estiguis realment a la fi del món, i aquest és un dels llibres que va fer en Juli Verne, que es deia així, La llum de la fi del món, que estava un llibre que va fer doncs, a la Patagònia, a la punta de l'estret de Magallanes, però després es va fer una pel·lícula sobre aquest llibre. I els protagonistes van ser dos russos. Un va ser en Yuli Borisovich Briner, i l'altre Isur Dianelivoch Demeski, més coneguts pels seus noms artístics de Yul Briner i Kirk Douglas, que eren d'ascendència russa i eren els protagonistes, un el dolent i l'altre bo, d'aquesta pel·lícula, amb la qual es va haver de fer un far, diguéssim, de cartó pedra per la pel·lícula. No es va utilitzar l'autèntic perquè havia de ser més alt, i es va filmar allà la pel·lícula. Per tant, un lloc que té una vocació com si estiguessis a la Patagònia. Vol dir que amb el sentit agreste del lloc.
Sí, 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 i tant, sens dubte. Doncs ja coneixem el far del Cap de Creus. Baixem una mica, baixem cap avall, en aquest cas, ja cap a la zona de Baix Empordà, Llafranc, Calella, el far de Sant Sebastià.
El far de Sant Sebastià, que està en aquelles muntanyes entre Begur i Calella, segons pla, és una magnífica vista d'un dels llocs més imponderables de vista de Catalunya. Encara s'utilitza per la navegació aquell far, que és important, i diu la tradició de que antigament doncs, un Sant Sebastià, una talla de Sant Sebastià, van barrancar a peu de la muntanya, el van pujar allà dalt, van fer l'ermita, i l'ermita la va fer un tal Fray Jaume Corbera, que havia fet altres ermites i que va ser faroner de Déu, perquè no només feia ermita, sinó que també tenia una talaia per avisar si venien pirates, i llavors amb les campaneres avisava. I diuen que un capità de galeres, enmig d'una galerna, va invocar, passant tot just per davant del cap de Sant Sebastià, va invocar el sant, i el sant va baixar de l'ermita, va caminar sobre les aigües, i com fan sempre les persones santes, només amb un gest de la mà va esvair aquella tempestat, i aquell capità i tota la seva flota es va salvar. Tant va ser així que ell, després, quan va tornar a la costa, el seu vestit militar del mirall, doncs el va agafar i li va posar el sant. I diuen que aquest vestit el va continuar tenint fins la malaurada dèria de la Guerra Civil de cremar imatges religioses. Aleshores, aquesta és una de les històries que hi ha allà. Diuen que a l'ermita també hi havia costelles de balenes, que era un lloc grandiloquent. No és d'estranyar, a prop doncs tenim la desembocadura del Ter, tenim el que era Radio Liberty, no? Un lloc que havien escollit els americans per bombardejar propagandísticament el bloc comunista. Vull dir, alguna cosa ha de tenir aquella zona perquè, a més, tingui aquest halo sagrat, doncs amb aquest cap de Sebastià, que qui no ho conegui ha d'anar, perquè, repetim, segons Pla, és un lloc dels més magnífics de vistes de tota Catalunya.
Sens dubte, hi he estat i val la pena. Val la pena pujar al far de Sant Sebastià en aquesta zona. I un altre far que també hi he estat i que hi he estat molt fa escassos dies i vaig estar a casa, a Calella, al far de Capaspre, que en aquest cas té relació amb Cavallets de Mar. Veus, aquí sí que ja no ho sé.
Bé, clar, el tema de les llegendes ja és un món més eteri, no? Però sí, és un far que està amb aquesta penyal del Capaspre, que també és un far que s'utilitza per anar cap a Palafrugell, doncs és un far important. I allà sembla ser que l'aigua era o és molt neta, i quan l'aigua és molt neta, a part d'haver la Posidònia, que és un senyal d'aigües netes, doncs també hi ha cavallets de mar, no? I la llegenda diu que el cavallet de mar és molt fidel, que la seva companya o el seu company, doncs si un dels dos mor, l'altre també llangueix de tristesa, i que precisament allà, amb aquelles aigües, doncs vivien molts cavallets de mar ben aparellats. Després la ciència això diu que res, que si un mor a l'altre, doncs s'hi dedica a buscar nova parella, i que també el ritus d'apareament, doncs semblava que el cavallet mascle li feia la femella, la femella li feia el mascle, i és al revés, ho fa el mascle i la femella té com una mena de bossa, tipus com un marsupial, que ja té els altres peixets, no? I aquesta és una de les històries que hi ha amb aquest indret, però que fa referència també a Calella com una població que va tenir al segle XIX també diferents drassanes, que al final, a banda de fer cabotatge per la costa litoral peninsular, alguns s'atrevien a anar a Amèrica, no? I aleshores molts cavallencs van anar a Amèrica, i ja sabem que una de les coses fantàstiques d'Amèrica és la font de la joventut, no? I llavors ens diuen que les muntanyes del Mont Negre, tot just molt a prop de Calella, doncs hi havia uns turons, hi havia Can Gasòfia, i allà hi havia el doll d'Endegai, que es veu que no sé si donava la vida eterna, però sí que tenia moltes qualitats curatives. Fins i tot hi havia uns rodolins que deien: beveu aigua d'Endegai que no morireu mai. Mal de fetge, ventre i cap, amb un dia tot curat. No sé si és més localitzable que la Font de la Joventut, que sembla ser que estava allà a Florida, però és un indret que possiblement els cavallencs que se'n van anar a Amèrica, igual algun la podia buscar, i ho tenia a l'esquena de casa, no?
I tant. Sí, home, sens dubte, jo crec que trobaríem més fàcil la Font d'Endegai, la gent de Calella que domina l'entorn, que camina moltíssim, segur que sap on és, trobaríem més fàcil aquesta que la de Florida, segur.
Sí, la tenen més a prop i a l'abast, això està clar. Deixa'm que et comenti també que, parlant de fars, doncs una mica que et digui d'on ve aquesta paraula, no? Segons la llegenda, Menelau, que era rei d'Esparta, va trepitjar una illa que no coneixia. I tot seguit va demanar quin era l'amo, i li van contestar: Pere, no el Pere català, Pere, que en egipci vol dir faraó. Aleshores, el rei, però, va entendre faros, paraula del grec antic que significa manta, o que també significa, doncs, tela. De manera que així va ser com si li va donar nom a una illa que hi ha davant d'Alexandria, que els grecs la van anomenar Faros. Sí. I allà, tot just, es va fer després, doncs, aquesta torre gegant que hi havia a l'entrada del Nil, allà a Alexandria, per vigilar els vaixells, perquè dalt de tot hi havia sempre una foguera encesa. Però quan diem un far, ve de la illa de Faros i d'un possible, segons la tradició, malentès, i després, doncs, aquestes torres els romans van copiar, van posar a les entrades dels seus ports, doncs, perquè els vaixells no s'enfonsessin. Però no deixa de ser una curiositat interessant.
I tant, home, quan Astèrix i Cleopatra, quan l'Obèlix el veu de lluny, la torre de l'illa de Faros, diu: estan bojos aquests egipcis.
Exacte, no? Fer una cosa tan monumental.
Exacte.
En aquell temps.
Estem repassant els fars de la costa. Hem anat del Cap de Creus a Llafranc, Calella de Palafrugell, cap a l'altra Calella, la Calella del Maresme, i ara anem cap al far de Barcelona, un far una mica amagat.
Sí, de fet, des de l'autovia que entra a Barcelona pel Llobregat, doncs en seguida es veu, però queda encimbellat a mig Montjuïc, i la veritat, si tu vols anar a peu, és superdifícil, has de creuar unes vies de tren, hi ha un cadenat, hi ha un ple de gavines que estan allà criant i gairebé et fan vol resant. Vull dir, és un lloc que està automàtic, i encara que està d'esquena a la ciutat, hi ha un pas, doncs és un lloc molt insòlit. Abans hi havia dos fars, que era el de Llobregat i el far que era ara la Torre del Rellotge dels molls de pescadors, però llavors per substituir-los, encara que el del Llobregat encara hi és, doncs es va muntar aquest a final del segle XIX, primera de llum de gas, després es va fer elèctric, continua fent una llumerada que arriba a 41 quilòmetres dintre de la nit del mar de davant de Barcelona, i és un mar, és un far que cap als anys 20, primera una plataforma es va fer, no és d'aquests atlàntics i és un lloc que pràcticament no va ningú, però és el far de Barcelona. El que passa que antigament el far és el que dèiem, era la torre aquesta del rellotge, que també té una curiositat molt gran, que en Cerdà va allà, abans de Cerdà, quan es va fer la mesura del metro, a finals del segle XVIII, doncs van venir científics francesos, ajudats de científics catalans, i tot just aquell punt és on, que després Cerdà ho va utilitzar, on s'ajuntaria la Meridiana i el Paral·lel de Barcelona, que coincideixen, la Meridiana, amb una línia d'aquestes invisibles d'orientació, perpendicular a la Terra, i el Paral·lel, el carrer de Barcelona, l'avinguda, correspon a un paral·lel de la Terra que passa per Barcelona. I es creuen a l'antic far de Barcelona, que ara és la Torre del Rellotge. Però molta gent no sap que la mesura del metro es va fer triangulant Barcelona amb Dunkerque, que està tot just sobre de París. És una curvatura del meridià que els anava bé els científics de mesurar, i té aquest orgull científic també a la ciutat. I on hi ha la plaça de les Glòries ara, la ciutat de Dunkerque va regalar el perfil de les muntanyes que hi ha entre Barcelona i Dunkerque, perquè tu vegis el recorregut que van haver d'anar triangulant aquests científics a finals del segle XVIII.
I tant, interessantíssim aquesta qüestió científica, que això sí que ho havíem sentit a dir, que aquest naixement del metro i tot plegat es va del metro, de la mesura, es va fer aquí. I anem cap al sud, Joan de Déu, anem cap a Terres de l'Ebre, cap a un altre far, doncs, també bonic, el de l'Illa de Buda. Parlarem del de l'Illa de Buda.
Al Delta l'Ebre hi ha diferents fars, perquè és una mena d'extensió de terra en forma de fletxa que avança, ara ja no, ara retrocedeix, però que necessiten els navegants tenir controlat on està la terra, però va desaparèixer, perquè ja no el tenim, un far que era digne de les pel·lícules o dels llibres del Juli Verne, un també d'Eiffel, no? El constructor de la Torre de París, perquè era un far metàl·lic, el més gran del món, metàl·lic, i era com una mena en forma de boia i triangular, absolutament metàl·lic, però que tenia aquesta forma perquè en aquell temps el delta avançava i aleshores també el podien fer avançar. A la base tenia com una esfera on vivia el faroner, i després pujava en forma triangular, tota de ferro. Jo convido els lectors, perdó, els espectadors i els oients, de que entrin a internet i posin l'antic far de l'Illa de Buda, i veuran que és una obra magnífica, que ara, a la Guerra Civil, els republicans es veu que el van inutilitzar perquè no l'utilitzessin els feixistes, però després, als anys 60, ja va haver una llevantada i va engolir aquest far, que ja estaria deteriorat, i ara descansa a 5 quilòmetres de la punta de l'Illa de Buda, a 10 metres de profunditat, una preciositat que s'hauria de recuperar, perquè sembla que sigui una joia del temps d'Eiffel i de Jules Verne. A més, té una història concreta molt dramàtica i tràgica, que és que als anys 30 el farer que hi havia, doncs, en Francesc Torres, l'any 32, es va suïcidar perquè la mare se li va marxar, es va quedar sol en aquella illa, en aquell temps que tot allò estava molt més aïllat, i va morir de pena. Hi ha una novel·la que explica la història d'aquest faré una mica per enllaçar-ho amb aquests llocs isolats que també tenien aquest ressò, no? Romànticament o intrigantment, els fars. Aquest far no el podem gaudir ara, el podeu visualitzar, però és una meravella que tant de bo en algun moment la rescatessin del fons del mar.
I tant. Lo gegant de ferro, que deien.
Lo gegant de ferro.
Lo gegant de ferro, sí, aquest far de, sí, far de Buda, que també podem conèixer a través de la música, eh? Ara penso en cançons de Quico Eusebio, Noi Amut de Ferreries, que també han cantat aquest far, eh?
Un far impressionant, que com sempre, poc conegut, si no és la gent del territori, i que és una joia, com dèiem, no? Doncs amagada sota les aigües.
I tant. Hem fet un repàs als fars de Catalunya, alguns dels fars de Catalunya, en aquesta darrera secció de la temporada. Joan de Déu, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès tot aquest temps, que hem portat desgranant mites, desgranant llegendes. La veritat és que ha estat un plaer, ens ho hem passat molt bé.
Hem fet una cingladura per la costa catalana, ben acompanyats, xerrant d'aquests temes, que és el patrimoni intangible una mica del país, per recordar a la gent que el litoral no només és l'aigua, els peixos, els vaixells, sinó també com imaginem.
I tant que sí. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres tot aquest temps. La temporada vinent, doncs, ja es veurem què es pot fer, què no es pot fer. En qualsevol cas, hem arribat fins aquí. Per tant, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres tot aquest temps. Ha sigut, la veritat és que, genial. I res, a seguir buscant mites, buscant llegendes, que n'hem explicat unes quantes relacionades amb el mar, però que sí. Catalunya és molt ric en això.
El país és prou gran per explicar-nos moltes coses. Us envio una gran abraçada.
Moltíssimes gràcies. Igualment, Joan de Déu, molt bona tarda.
Bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 2 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols veure l'arribada de les barques a port? Cada dimarts i dijous, de juliol i agost, de les 7 del matí a 2:15, acompanya'ns a rebre les teranyines al port de l'Escala, seguir la subhasta en directe i acabar al matí amb un esmorzar de pescadors. El preu per persona de l'activitat és de 23 euros als adults i 12 euros la mainada, amb inscripcions a info@maram.cat o trucant al telèfon 972 77 16 66.
De noves formes de ser i de pensar. Serà de totes, tota aquesta gesta. Si no era fàcil, ara sí ho serà. Tira!
Festa, festa, que això és una gresca, que vull treure tots els mals. Sempre dreta, que pesa l'esquena i a mi res em va parar.
Andy. M'han dit que hi ha una festa que més està barata.
Li han dit que hi ha una festa, que anem a la barraca.
Ronda de limoncello, que n'hi haurà per tothom.
La música en un bar ple, no hi ha cap protocol.
DJ Spotify amb rollo pe frenado.
Si no tens cap col·lega, també pots anar-hi sol.
Es una dirección,
la xarxa.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat amb la millor música.